Són les 3.
Catalunya migdia.
Encetem la segona hora del Catalunya migdia. Fins ara us hem explicat que l'Audiència Nacional ha decidit aquest matí mantenir l'expresident Jordi Pujol en el judici per la fortuna de la seva família. Ha estat una decisió ràpida i en contra del criteri dels metges de Pujol, que podrà seguir el judici per videoconferència des de casa seva. També ens hem fixat en l'última enquesta del CEO, feta pública també aquest matí, i que situa ja Aliança Catalana empatada amb Junts per Catalunya en tercera posició en cas que es fessin eleccions al Parlament ara mateix. El PSC guanyaria els comicis, Esquerra quedaria en segon lloc, segons aquesta enquesta que situa l'accés a l'habitatge molt per sobre de la immigració com la primera preocupació dels catalans. I a les portes, demà és 25ena del Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència contra les Dones, avui l'Hospital Clínic, que és el centre de referència per aquesta mena de violències, ha revelat que entre el mes de gener i l'octubre han pujat les visites d'agressions sexuals que els han arribat a urgències. Han estat 665 dones en 10 mesos, més de dues cada dia de mitjana. Tot això us ho hem explicat a la primera hora del Catalunya migdia. Ara què més podem afegir-hi, Joan Bota?
Doncs mira, més dades que il·lustren aquest 25N que es commemora demà. Els serveis d'intervenció especialitzada en violències masclistes ha atès 11.000 dones i els seus fills durant aquest any. Ho ha detallat avui l'Institut Català de les Dones, com dèiem, la vigília del Dia contra la Violència Masclista. En el que portem de 2025 hi ha hagut 8 feminicidis. 3 de les 8 víctimes tenien més de 70 anys. 5 menors han quedat orfes per aquests homicidis. Des de començaments d'any s'han registrat prop de 10.000 atencions per violències masclistes a la línia telefònica 900-900-120, 3.000 trucades menys que en tot l'any anterior. En plana política, Esquerra Republicana reunirà demà l'executiva per analitzar la crisi que s'ha obert dins el partit de Barcelona després que ha dimitit la meitat de la direcció. La setmana passada van plegar 8 dels 13 membres de la direcció per discrepàncies amb la presidenta de la Federació a Barcelona, Creu Camacho, a qui acusen d'haver actuat al dictat del grup municipal liderat per l'Hisenda Alemany. El portaveu d'Esquerra, Isaac Albert, ha acusat els dimissionaris d'anar en contra de la direcció nacional del partit.
Jo crec que hi ha algunes persones que estaven a la federació, a la direcció de la Federació de Barcelona, que van entrar-hi per intentar fer política contra la direcció nacional. I això, evidentment, no té gaire sentit.
Els aterratges de nit a l'aeroport de Barcelona seran més àgils. Aena construirà una sortida ràpida a la pista transversal, majoritàriament utilitzada per les operacions nocturnes, perquè així no es fa tant de soroll en municipis com ara Gavà o Castelldefels. Serà com una drecera cap a les terminals que escurçarà les maniobres dels avions un cop han tocat terra. Els passatgers hi guanyaran temps i les aerolínies estalviaran combustible. Les aeronaus no hauran de rodar tant a terra i no s'hauran d'esperar tant a l'aire perquè la pista s'alliberarà abans. Les obres costaran 3 milions d'euros. Començaran d'aquí un any i estaran acabades d'aquí 2 anys. Catalunya acollirà per primera vegada la gala de lliurament dels Premis Sols de la Guia Repsol 2026. Tarragona serà el centre neuràlgic de la propera edició d'aquests guardons que reconeixen els millors restaurants d'Espanya. Tarragona, Clara Xavier Domingo.
L'any que Catalunya ha estat reconeguda com a regió mundial de la gastronomia, Tarragona acollirà el 16 de febrer la gala de lliurament dels Premis Sols de Repsol. El dia abans, Reus farà una festa de benvinguda per a més de 200 cuiners i cuineres d'arreu de l'Estat, mentre que Alcanar serà la seu del lliurament dels solets de primavera. L'anunci s'ha fet amb un gran acte a la Torre del Pretori de Tarragona, que ha comptat, entre d'altres, amb la presència del conseller d'Empresa, Miquel Samper, la presidenta de la Diputació, Noemí Llauradó, a més els alcaldes dels 3 municipis escollits.
I ha mort als 81 anys la llegenda del reggae Jimmy Cliff. L'artista jamaicà era una de les figures més importants del reggae i va ser clau per internacionalitzar aquest gènere musical. Precursor del Bob Marley, deixa un llegat de cançons que li van donar fama mundial. També va protagonitzar la pel·lícula The Harder They Come, obra clau que va portar el reggae al públic global.
Doncs amb aquest record cap a Jimmy Cliff, arribem a passar 4 minuts de les 3.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
Des d'ara i fins les 4, saludem Júlia Reguer, cap de política del periòdico. Bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
L'escriptor i advocat Jordi Cabré, bona tarda.
Bona tarda.
I la psicòloga i divulgadora Alba Alfa-Gemé, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Que no he pogut ni treure's la jaqueta, encara. Sí. Diu, encara amb jaqueta posada. No, has arribat just a temps. Vull dir, no, escolta'm, puntual. Ni d'hora ni tard, a l'hora, correcte.
Fantàstic.
T'hem esperat, t'hem estat esperant.
Que bé, que bé.
Tot bé, els altres?
Molt bé.
Molt bé. Escolta, avui moltes coses, per tant... Tranquilíssim. No sé el vostre, però el meu i aventuro que el de la Júlia...
Sí, complicat, un dia complicat.
No ha estat especialment tranquil. Va, ara el repassem tot plegat. Comencem sempre, des de fora.
Abacus és més. Aquest novembre bescanvia el val escolar a Abacus i aprofita el 25% de descompte en Lego, jocs i joguines educatives. Abacus patrocina aquest espai.
I el dilluns ja sabeu que saludem l'escriptora Empar Moliner. Empar, bona tarda.
Bona tarda.
Tot bé, tu?
Sí, avui no som aquí a l'estudi perquè hi havia una trobada al Mont Sant Benet de gastrosàvies, d'àvies que cuinen. Llavors el restaurant Caníbal era cap allà. Nosaltres també, pel que fem a l'ara, de recuperació de receptes fetes per sàvies àvies. I llavors érem allà.
Perfecte,
i encara hi som.
Molt bé. No sé si tu estàs per sàvia o per àvia.
Per cap de les dues coses, espero,
O
per totes.
O per totes, exacte. La dèria no és sobre això, eh que no?
La dèria és sobre el fred, perquè ha arribat el fred, n'estem contents, de vegades, i el fred és absolutament diferent de la calor, almenys fins ara. No passar calor té encara una certa idea de luxe, de privilegi. Passar calor és com inevitable, passar fred és misèria, en canvi. Endevines si algú és pobre o mig pobre per si porta roba d'abric. A l'estiu, en canvi, els pantalons curts doncs ens igualen a tots. Potser és veritat que el canvi climàtic farà que, com a Dubai, la calor acabi no sent una opció, tampoc, i calguin aires condicionats a tot arreu. I en alguns llocs de l'interior, ja veus ara, com la piscina municipal, que fins ara era considerada un luxe i un privilegi, ja no és un luxe, ara és necessitat. Els humans, com les bèsties, doncs s'han de refrescar. Però el fred, de moment, continua marcant la diferència. Tenir o no tenir calefacció. Sempre quan veus els anuncis de gas natural, que són el paradigma de la confortabilitat, no? Aquelles cases càlides amb terra de fusta, catifes, aquella tassa calenta de cafè agafada amb les dues mans, mitjons gruixuts i aparellats, roba d'estar per casa cookie, de tons blancs o marrons, ben rentada, roba que no fa boletes... Pagar la calefacció és molt car. Tenir la casa aïllada és molt car. Jo tinc el trauma de la infantesa. Quan anar a fer un pipí, a la nit, era la mort. Aquella idea del braser pels llençols que semblaven mullats de tan freds. Mantes i mantes, el soroll del vent, pantalons curts i faldilla estiu-hivern, dits bulbs. La pobresa energètica és, per mi, la pitjor de les pobreses. Molta de la gent que la mig pateix té vergonya d'explicar-ho, això encara. És a dir, així com estem aprenent a fer bandera de l'estalvi en la cuina, per exemple, l'estalvi d'energia de, ostres, apaga la calefacció, que així durarà més, això encara fa vergonya, fa vergonya. La setmana passada tots els veïns de la zona on visc ens van posar d'acord per comprar combustible i així, d'aquesta manera, com que és tan car, poder-lo pagar a preus millors perquè demanes combustible entre molts, una mena de socialització. Costa escalfar-se. Jo recordo sempre, i no l'oblidaré mai, la cara que feia la meva mare quan els nens dèiem que teníem molt fred. No ho he oblidat mai. Mm.
Doncs és la dèria que ens proposa l'Empar.
En contra del fred.
Bueno, potser en contra de la pobresa energètica. No? Jo crec que afecta a un 20% dels catalans, que és una dada bastant preocupant. I estic molt d'acord amb el que dius, aquesta diferència entre la pobresa, diguéssim, quan es veu a l'estiu i quan es veu a l'hivern, però també és cert que ara mateix els estius cada vegada fan més calor. Sí. I això també és cada vegada una amenaça més gran, no? Perquè si bé és cert que a l'hivern et pots protegir, no?, del fred, com deies, a l'estiu també hi ha moments, i penso ara també en els temporers, no?, i en treballadors més vulnerables, que potser no tenen les condicions per deixar de treballar en aquestes condicions climàtiques, i alguns d'ells acaben fins i tot perdent la vida, no? Per tant, crec que potser hem de prestar també cada vegada més atenció a la calor, no només al fred.
Però pel que fa a la pobresa energètica, traguem el tema que traguem, tregui el tema que tregui l'Empar, la pobresa està tot arreu. És a dir, la pobresa alimentària, la pobresa de l'habitatge, és a dir, estem una mica envoltats i comença a ser bastant flagrant
que això pot patar en qualsevol moment. Això afecta bastant a tothom, cada cop més a les classes mitjanes, que semblava que no haurien de patir mai per això, i l'energètica és una més, i per molt que, com tu deies, en part fa vergonya parlar-ne, doncs evidentment que està afectant a molts dels oients que estan sentint ara mateix, i toquis el tema que toquis ara mateix, passa el mateix, que és que realment és impossible arribar-hi.
La pobresa alimentària està més amagada, perquè compres més barat, de més mala qualitat, compres aquest pernil dolç que està fet de patata, que té aquest color rosa. És a dir, està molt més amagada. I l'entrepà de l'escola pot ser d'una cosa o d'una altra. La pobresa energètica fa molta més vergonya. És a dir, no tenir per escalfar-se i no poder convidar a un nen a casa perquè a casa teva fa molt fred,
és del segle XIX, sembla del segle XIX.
I sembla del segle XIX. En realitat, quan parlem de pobresa energètica i estàvem parlant, i n'hem parlat sempre de si condonar el deute, etcètera, etcètera, no és tanta gent. No és tan difícil de poder assumir aquest deute. No és tanta gent, no són tants diners. Però, és a dir, cap nen hauria de passar fred, cap menor ha de passar fred a casa seva.
Sí, de fet, la Júlia que posava aquestes dades sobre la taula, no?, sobre aquesta pobresa energètica, com molt bé puntes, no?, que també impacta sobretot a infants i famílies monomarentals, també, que tenen molt a veure amb tota aquesta realitat, no?, que està... en moltes ocasions, persones que tenen feina, moltes ocasions dones que tenen feina, i que és impossible arribar a final de mes, i que han d'anar retallant totes aquelles necessitats bàsiques. I com molt bé dius, no?, el canvi climàtic, que cada cop fa que també les temperatures siguin més extremes, o en calor, en fred, tot això també tensiona i converteix el que dèiem, no?, evidencia aquesta pobresa que ara, com deia en Jordi, recorre, no?, d'alguna forma molts àmbits de la vida, però clar, preocupa molt veure com segurament això que ens havien explicat, no?, els nostres avis o àvies, o jo recordo quan era petita, que era quasi com un privilegi tenir calefacció, ara, durant una època no ho va ser, i era com algo bàsic i essencial en qualsevol cas, i ara estem retornant a unes realitats, no?, que apunten realment a una pèrdua, no?, bestial de capacitat de les famílies, ja no de riquesa, de poder viure amb uns mínims, no?, i això realment espanta.
Doncs aquesta és la reflexió que ens proposa l'Empar Moliner, que efectivament sembla que és molt més detector, entre cometes, el fet de la pobresa, el fet del fred, no? El fred sí que no hi ha manera de passar-lo si no tens la possibilitat d'això, de pagar-te ni que sigui una estufa o alguna cosa que et pugui escalfar a la llar. Òbviament, si no tens llar, encara pitjor, però després la calor, més o menys, qui més qui menys, intenta passar-la com pot. Però és veritat que el fred no hi ha eina per combatre-la que no sigui el fet de tirar de calefacció o tirar d'estufa, i això sí que si no tens una possibilitat econòmica, doncs és molt més complicat.
Això amb una ciutat amb 1.500 persones sense sostre,
per exemple.
Sí, tant.
Que no vull ni pensar com ho estan passant en aquests dies.
Empar Moliner, gràcies, bona tarda.
Gràcies a vosaltres.
D'aquí a 2 minuts serà 3:15. Fem una pausa i de seguida anem al primer tema del dia. Ha començat el judici a l'expresident Jordi Pujol.
Catalunya migdia.
Un gegant de pedra de l'illa de Sardenya ha arribat al Museu d'Arqueologia de Catalunya. Es diu Manedo, i no se sap ben bé si va ser un guerrer o un heroi divinitzat. Ambaixador de l'enigmàtica civilització noràgica, és un dels tresors de l'exposició internacional Sardenya, l'illa megalítica. Endinsa't en el passat mil·lenari d'aquesta illa al MAC, a Montjuïc, fins a l'11 de gener.
Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Qui és realment Jordi Pujol? El president, el pare o el mite? Nació presenta Jordi Pujol, El llegat. Un podcast amb testimonis, revelacions i anècdotes mai explicades. 5 capítols que disseccionen una època i un personatge únics. Amb Ferran Casas, Oriol Marc i Yael Brusca. Escolta-la a naciodigital.cat i a les principals plataformes de podcasts.
La FACT, Factoria Cultural de Terrassa, presenta el 28 de novembre Dancing Beethoven.
Dues sinfonies immortals de Beethoven esdevenen moviment en mans dels coreògrafs Kevin O'Day i Jamal Callender.
Gaudeix d'aquest espectacle de la 42a temporada BBVA de dansa de la FACT.
Entrades a lafactcultural.cat.
Si el teu germà li talla els cabells a la teva nina, truques a la teva mare. Si algú manipula una foto teva amb IA, 017. Si alguna cosa digital et preocupa, el 017 se n'ocupa. 017. Finançat per la Unió Europea Next Generation. Pla de recuperació. INCIBE. Govern d'Espanya.
Un disc per creure en la vida. el disc de la Marató pel Càncer. 20 cançons plenes d'esperança que t'acompanyaran sempre. A la venda, diumenge amb el teu diari.
Si sembla violència masclista...
Tu, per què no em contestes? On ets? Contesta'm ja. Què estàs fent? Contesta'm.
És violència masclista. T'escoltem. Truca al 900-900-120. En cas d'emergència, al 112. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Catalunya migdia.
La vida passa cada dia al matí de Catalunya Ràdio.
José Andrés, què tal? Bon dia.
Hi havia gent que treballava amb nosaltres i que també havien mort. Vaig dir, pleguem i me'n vaig. La meva filla em va dir, com construirem un món millor si no anem a estar al costat de la gent?
Tots quatre sou historiadors. Us sorprèn quan expliquem que un de cada cinc joves valoren que una dictadura pot ser millor que una democràcia?
No em sorprèn, ara bé, em preocupa.
És un altre meló que es podria obrir. Com s'estudia a la carrera d'història si s'arriba a estudiar? Les persones que es graduen en història van als instituts i no han fet aquesta assignatura.
Brindem perquè els pets estan de festa.
L'any que ve farem una segona part dels pets. Canten les 40.
Però això és una exclusiva mundial, eh?
Canten les 40, segona part.
Ai, el mànager...
Soc de dilluns a divendres de 6 a 1 al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
Evitem el soroll.
Ens allunyem de les estridències.
Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
Un informatiu sense presses.
Per donar context als grans titulars.
De dilluns a divendres, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Aquest dilluns a partir de les 10, a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
Catalunya Nit. Les notícies sota la llum de la lluna.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Passant dos minuts d'un quart de quatre de la tarda, com dèiem, l'Audiència Nacional ha decidit aquest matí mantenir encausat l'expresident Jordi Pujol. De moment, els magistrats han decidit no exonerar-lo de les acusacions que pesen contra ell, tal com havien demanat els seus metges i els advocats, que sostenien que no està en condicions de seguir la vista. Finalment, doncs, ha començat el macrojudici contra la família Pujol i 10 persones més, molts d'ells empresaris. Els advocats de Pujol han qüestionat aquest matí el relat de l'acusació que demana pels seus 7 fills i l'exparella del fill gran penes de presó que van dels 8 als 29 anys per uns delictes d'associació il·lícita i de blanqueig de capitals. Ara anem a Madrid amb la Paula Brujats per saber què ha passat aquest matí en aquest judici, però, com dèiem, la notícia ha saltat a primera hora del matí amb aquesta decisió de no exonerar el president Pujol de seguir el judici. El metge personal del president Pujol és el doctor Jaume Pedrós. Doctor Pedrós, bona tarda.
Bona tarda.
Què li sembla aquesta decisió?
Bé, no conec el detall de l'escrit, només el que ha sortit als mitjans de comunicació. Bé, estic desconcertat, sorprès, per qualificar-ho d'alguna manera, i bé, jo crec que és una decisió que té la potestat el tribunal, però és una decisió que no està exempta de molt risc. I una d'elles és la preservació de la dignitat del president. El president no està sota el criteri dels metges que l'atenem, tant del cap de neurologia de l'Hospital de Sant Pau com el metge del cap, com jo mateix, però coincidim també amb les apreciacions valoratives que van fer els dos forenses, i sorprèn que amb aquesta unanimitat, a mi almenys em costa entendre com a metge, hagi pres aquesta decisió. Veurem com diu que... El que he llegit és que diu que es veurà en cada moment, quan toqui. Bé, no sé com ho faran, bueno, sé com ho faran, sí, com s'instrumentarà això en cada moment, com es farà. En tot cas, em sorprèn perquè dic que l'evidència és palmària. I jo entenc que la justícia és cega, però crec que no, el que no ha de ser és deshumanitzadora.
Com vostè mateix deia, hi ha informes dels forenses de la mateixa Audiència Nacional que desaconsellaven aquesta decisió. Per tant, han pres la decisió en contra dels informes d'uns metges que no són de part, no eren de la defensa.
És la potestat que té un jutge. El jutge té assessors, en aquest cas els forenses, però al final qui dicta la sentència o qui dicta els autos o qui fa les providències és el tribunal. Per tant, no podem fer més que acatar-ho. Mm-hmm. Però també puc, jo personalment, modestament, amb la meva poca formació jurídica, sí que com a metge manifesto el meu anava a dir d'entrada desconcert, però sí la meva oposició com a metge amb aquest fet, no? Una altra cosa és, juntament amb el fet d'explicitar la incapacitat del president de poder seguir i ser interrogat, de seguir el judici i ser interrogat quan toqui, també manifesto la necessitat, atesa la seva fragilitat, recordem, prèvia a la pneumònia que l'ha tingut aquests dies fora, que encara està seguint el tractament i del qual està convalescent, dic, prèvia a aquesta fragilitat, a aquesta pluripatologia associada, no malmeti la seva dignitat des del punt de vista d'imatge. El president vol declarar. Una altra cosa és que vulgui declarar i una altra cosa és que estigui en condicions de declarar. I és en aquest sentit que em sembla que és molt important que es preservi la dignitat, la honorabilitat de les persones, en aquest cas del president, més enllà de que hagi estat o hagi ostentat el màxim càrrec polític de Catalunya, faria per qualsevol altra persona. Mm. Per això em sorprèn més.
Creu vostè que el president pot seguir un judici com aquest o està en condicions?
Jo crec que té moltes dificultats perquè aquest judici és llarg. Ja en condicions normals té dificultats, en converses amables, el llenguatge jurídic a vegades és feixuc, bueno, també ho és el dels metges quan parlem entre nosaltres, però en un judici doncs, es fa feixuc. Bé, jo ja he expressat el que havia d'expressar, ho he expressat per escrit, ho he verbalitzat, ho han fet també altres companys meus, de gran prestigi, i tots coincidim amb els propis, els forenses coincideixen amb nosaltres, per tant, no sé, algú haurà d'interpretar-ho, però en tot cas no tenim més opció que, bueno, no cal dir-ho, la persona afectada acatar-ho. No sé què és el que farà l'advocat, però en tot cas l'advocat crec que demanava l'arxiu per ell. Jo amb aquests temes, amb el tema de fons, no puc entrar-hi ni haig d'entrar-hi, perquè a més desconec els extrems, però sí que com a persona, com a pacient, sí que em veig amb l'obligació de defensar la seva dignitat i el respecte màxim.
Vostè deia que hi ha un tracte diferent respecte a una altra persona de 95 anys que es trobés en la mateixa situació. Crec que hi ha una voluntat d'escarni o de tenir la imatge del president Pujol assegut al banc dels acusats?
Prefereixo no fer judicis de valor. Jo crec que ens hem de referir als fets. Els fets són els que són. Jo estic sent molt contingut amb el meu pensament. Crec que és que això és una extralimitació, però insisteixo, això és una opinió modesta d'un metge, d'un dels metges que tracta el president. Per tant, no tinc res més a dir. Jo tot el que havia de dir ho he dit. Uh-huh. I crec que ha estat molt clar, i és molt evident, i és palmari. Tot l'altre em sembla que entraríem en un camp que jo no vull entrar.
Queda clar. Doctor Jaume Pedrós, li agraeixo perquè, a més, em sembla que ha de començar a passar visites, si és que no les està passant ja. Doncs no l'entretinc més. No l'entretinc més. Doctor Pedrós, gràcies per acompanyar-nos en directe al Catalunya Migdia i bona tarda.
Adéu.
Saludo a Madrid la Paula Brujats, que és qui ha seguit aquest matí aquesta primera jornada prèvia, podríem dir. Paula, bona tarda.
Hola, Òscar, què tal?
Aquesta sorpresa, estupefacció que mostrava el doctor Pedrós és la que vosaltres heu pogut veure també a les parts, als advocats i als acusats, perquè estaven confiats que la decisió de l'Audiència Nacional seria una altra.
Sí, d'entrada sí, però el que ens explicaven ara a la sortida, tant des de les defenses com també des del tribunal, al final la clau de volta del que ha passat avui l'ha tingut l'explicació que ha fet l'expresident a primera hora des de casa en aquest examen forense, on sí que ha reconegut doncs, que no està en plena forma, però s'ha posat a disposició del tribunal i ha insistit molt en això, ha dit que potser no podria interpretar o reconèixer alguns documents, però que ell tenia la voluntat de poder respondre davant dels jutges, i al final aquesta ha estat la decisió, ha estat l'argument que han triat els magistrats doncs, per decidir mantenir-lo per ara en aquest judici, tot i que ho saben totes les parts, ho sap el tribunal també, que pericialment Jordi Pujol doncs, està claríssim que no pot ser jutjat, que està indefens doncs, per l'edat que té, 95 anys, per la pèrdua de memòria, que com ara dèieu, no? Doncs constaten tots els informes forenses. Ho han constatat avui els mateixos forenses que el van visitar fa uns dies a Catalunya, però ho ha reconegut també el forense de l'Audiència Nacional, que el veia avui per primer cop, que l'examinava doncs, per primera vegada i que entre cometes podríem dir doncs, que era neutral. Aquest forense ha dit també que Jordi Pujol està indefens, que no està en condicions de ser jutjat, que no recorda fets complexes i fins i tot ho ha dit el fiscal gairebé perquè les preguntes que li ha fet a Jordi Pujol han estat centrades en la seva demència sobrevinguda, preguntant-li si això hi havia alguna opció de que revertís i òbviament doncs, diuen les defenses que efectivament no, que això en principi per l'experiència clínica mai va millor, sinó al contrari a pitjor. Per tant, què ha fet l'Audiència Nacional avui? Diu, pericialment, no hi ha cap mena de dubte que Jordi Pujol està indefens. Xuta la pilota endavant, és a dir, ja ho revisarem més endavant, si la seva situació empitjora o quan arribi el moment que li toqui efectivament declarar, que calculem que serà entre abril o maig perquè la família Pujol declara al final, i per tant el tribunal també s'estalvia un titular que podria haver estat polèmic en segons quines esferes, doncs de que el primer dia s'exculpava i s'arxivava la causa contra l'expresident de la Generalitat. El tribunal tampoc ha dit que se'l pugui jutjar ni que estigui capaç per afrontar el judici, però s'ha trobat aquesta solució a mig camí, que les defenses doncs, d'entrada sí que els ha sorprès, que després a la sortida explicaven doncs, que realment Jordi Pujol és entre cometes ingovernable, deien, i en aquesta compareixença s'ha volgut doncs, dir que ell està a disposició del tribunal per explicar el que calgui, altra cosa és que ho pugui fer i per tant ho anirem veient. El que haurà de fer Jordi Pujol a partir d'ara és demà segueix el judici, ell té l'opció de seguir-lo des de casa, això sí que era sí o sí el que s'hagués de desplaçar a Madrid, i a partir d'aquí doncs, Jordi Pujol es podrà connectar, si ho vol, a les sessions del judici per videoconferència, si no es vol connectar, que no s'hi connecti, i quan arribi el moment, doncs es revisarà el seu estat de salut.
Ara de seguida li demanem a la Paula què més ha passat en el judici, però abans vull sentir-vos a vosaltres, a la Júlia Jordi, sobre aquesta decisió del tribunal i aquestes explicacions que han sentit del metge personal del president Pujol.
Jo crec que és obvi que la decisió sorprèn, però estic bastant d'acord amb el que explicava la Paula, no? Al final és una decisió, no decisió, és a dir, la decisió és de moment sí, ja veurem què passa, no? Em sembla preocupant, perquè jo crec que és evident que quan al moment en què hi ha tres forenses que acrediten que no estàs en disposició de defensar-se, això a la llarga pot portar a una impugnació del judici. Sempre hem viscut aquesta situació des del punt de vista de que Jordi Pujol, pare, vol declarar, sempre ho ha dit. Per què? Perquè considera que políticament també és una forma de que el seu llegat no acabi tacat per aquest cas i per tant ell té ganes d'explicar-se, però també és cert que tant la família com els seus propis advocats han intentat via escrits judicials evitar-ho. Per tant, aquí crec que hi ha un xoc d'interessos. Crec que ell, en aquest cas Jordi Pujol, pare, és el primer interessat en poder-se explicar, però crec que les condicions no són les idònies. També crec que s'ha de posar de manifest que aquest procés judicial ha tingut una instrucció molt llarga, es podia haver resolt abans, es podia haver tancat i haver enviat a judici oral molt abans, i crec que això també impacta en l'estat de salut d'una persona de 95 anys. No? Hem de veure què passa, però de moment tot segueix igual, malauradament.
Clar, jo, per exemple, en el meu cas,
també com a més com a psicòloga forense i havent participat en diferents judicis avaluant una mica les capacitats de les persones en aquest cas, de víctimes, de fets d'extrema complexitat, a nivell, són situacions diferents, però és cert que normalment treballes per donar aquesta visió d'especialista, per dir que aquesta persona està en capacitat o no, o realment l'impacte que pot tenir tot aquest procés judicial pot ser molt perjudicial també per la persona i a nivell de procés tampoc aporta tant, no? A mi el que em sobta bastant és que davant de tots aquests informes, totes aquestes, no, d'alguna forma, aquests posicionaments tan clars com ara escoltàvem, no, també el doctor Pedrós, que d'alguna forma estan en contra, no, desaconsellant, no es busqui algun altre tipus de forma, perquè al final en moltes ocasions et troba gent que diu no, és que jo estic bé per poder-ho... L'autoconcepte, l'autoimatge, a més, d'un personatge com ell, que té un ego crescut perquè ha sigut qui ha sigut i, a més, segurament no és conscient de les afectacions que té a nivell de deteriorament cognitiu, no? Llavors, per això el sistema, com a societat, hem de tenir cura d'aquesta gent. Sotmetre-la en aquest procés, entenc que potser per un costat és intentar respectar la decisió que té, però llavors també s'han d'avaluar molt els costos que això implica. I veurem realment el que deia la Paula, xutar la pilota endavant, a veure tot això, perquè què vol dir es anirà avaluant en cada moment? Qui ho avaluarà? Aquelles persones que ja t'han dit que no i llavors dirà... Vull dir que és com molt complicat. No sé si trobaran alguna fórmula alternativa, tu que ets advocat, de com escoltar la veu de l'expresident, però d'alguna manera tenir-lo més preservat, no? Perquè si no, tot plegat porta un procés una mica pervers que no sé realment si en treurem gaire, no? Serà massa positiu tot plegat.
És curiós que això tècnicament ho hagin de decidir jutges i no forenses o metges, eh? Hi ha un diari
Central,
de Barcelona.
Central, voleu provar?
Hola, Paula, sí, endavant. El Central pot provar, si vols. Si no, sense problemes.
Hi ha un diari que avui posava en portada. Tres metges decidiran sobre si Pujol podrà declarar a judici. No, tres metges no, tres jutges. D'un jutjat. I això és el que passarà, i ho han decidit d'aquesta manera, i em sembla que vol dir que aquests metges ja han donat el seu informe per no res. No ha servit de res. I això em sembla, vaja, jo estic estupefacte i no podem especular sobre les raons per les quals es fa això, no? Per una banda, ell segurament està encantat, segurament ell tenia ganes de dir coses i segurament té ganes de mostrar que pot fer moltes coses perquè també va amb el seu caràcter, però estem parlant d'una persona, quan diem que no es pot defensar, estem dient que quan obri la boca pot dir coses en contra seva. I quan no digui coses, també pot voler dir coses en contra seva. Això vol dir no poder-se defensar. Vol dir que el teu dret a ser defensat de manera digna, el dret a la tutela judicial efectiva, que és un dret fonamental, queda afectat. I en efecte pot ser una causa de nul·litat del judici claríssima, claríssima, simplement perquè, per molt que ell vulgui, i no és el jutjat, el tècnicament, capacitat per dir, no, ara sí, ara no, ara vostè podrà, ara vostè no podrà, em sembla. I, per tant, a l'hora d'interpretar-ho i a l'hora de jutjar-ho, perquè nosaltres sí que podem jutjar des dels micròfons, també, és, em sembla que torna a ser l'escarni, torna a ser l'intent de desdignificar un president prou important, prou potent i prou perillós per l'Estat.
Bé, doncs, en tot cas, aquesta és la decisió d'avui. Veurem si, a mesura que va avançant el judici, doncs hi ha alguna mena de reconsideració d'aquesta decisió. I la Paula, que ja deu haver provat amb el control central, i la tornem a tenir línia des de Madrid. Dèiem que, Paula, a banda d'aquesta decisió sobre si el president Pujol podia o no ser sotmès a aquest judici, ell en primera persona, el tribunal també ha de mirar de provar l'origen de la fortuna de la família Pujol, que va tenir Andorra sense declarar a la hisenda espanyola des de principis dels 90 fins l'any 2014. Segons les defenses, els diners provenen d'aquella deixa de l'avi Florenci, que hauria crescut, això sí, amb la gestió que van fer els fills. De tot això se n'ha començat a parlar ja avui?
Sí, se n'ha començat a parlar en les qüestions prèvies, on han parlat bàsicament els advocats de la família Pujol, i el que han fet els advocats ha estat destrossar l'acusació que fa la fiscalia. L'han qüestionat de dalt a baix perquè justament el que fa el fiscal, doncs, és un relat de que la família Pujol va teixir una xarxa de clientelisme a partir d'empresaris afins al partit, amb Jordi Pujol des del poder, amb el seu fill gran Jordi Pujol i Ferrusola gestionant, doncs, aquests diners a Andorra que suposadament anaven greixant a través d'aquestes comissions suposadament irregulars que pagaven, doncs, empresaris afins al partit i que se'n beneficiaven a consciència la resta de germans. Aquesta és una mica la tesi a grans trets que fa la fiscalia, una tesi que, segons les defenses, segons Cristóbal Martell, l'advocat que defensa a la gran majoria dels fills de Pujol, doncs és genèrica, és inconsistent, no s'aguanta a dit per enlloc, no? I ha qüestionat, doncs, que s'hagi volgut portar la família Pujol a judici sense proves fortes, robustes, que sostinguin aquesta acusació que fa la Fiscalia. I el que ha fet Martell també ha estat doncs, qüestionar l'origen d'aquesta investigació contra els Pujol, que comença, recordareu, el 2012, quan l'exparella de Jordi Pujol i Ferrusola, Vicky Álvarez, denuncia que el fill gran dels Pujol porta bosses de diners a Andorra, però que continua després, no?, amb aquesta autoconfessió de Jordi Pujol el 2014, quan reconeix que efectivament tenien una deixa del pare a Andorra, i el que defensen els Pujol és que a partir d'aquesta deixa sí que els diners es multipliquen, però que això es fa a partir de negocis legals que fa el fill gran. Bé, doncs el que diuen les defenses és que tota la investigació contra els Pujol neix viciada des d'un origen, perquè assenyalen que qui hi va haver al darrere va ser l'anomenada policia patriòtica del Partit Popular amb aquella operació Catalunya, no?, per intentar desgastar dirigents independentistes, i per qui ha passat bona part de l'arrencada del judici, perquè tots els advocats de la família Pujol han tret aquest tema sobre la taula, han dit que l'investigació neix a partir d'això, que no hi ha proves, i han demanat fins i tot que se citi a declarar l'excomissari de la policia espanyola, José Manuel Villarejo, que ja ho havien demanat, però que el tribunal l'ha rebutjat com a testimoni, li han demanat al tribunal que s'ho repensi. Hi ha hagut també un al·legat, unes primeres qüestions prèvies bastant polítiques per part de Francesc Sánchez, que és l'advocat d'Oriol Pujol, d'un dels germans, que ha dit que si avui érem aquí era perquè són la família Pujol, perquè Jordi Pujol va governar doncs 23 anys a Catalunya, i que sí, qui fos acusat en aquest cas no es digués Pujol i es digués Alberto González Amador, en referència al nòvio d'Isabel Díaz Ayuso, doncs no estaríem avui fent aquest judici. Doncs ja ho veus, això ha començat el judici, demà seguirà amb els advocats dels 10 empresaris que acompanyen els Pujol en aquest judici, que també s'enfronten a penes de presó, en el seu cas més baixes, de 5 anys, i que suposadament són doncs, els que col·laboraven amb la família per engreixar tot aquest patrimoni que tenien a Andorra.
Mm-hmm. Doncs aquesta ha estat la primera jornada i això continuarà a partir de demà i això s'allargarà durant mesos. Per tant, segur que anirem parlant durant dies i dies. Paula, gràcies. Bona tarda.
Adéu, bona tarda.
No sé si voleu afegir alguna cosa més sobre el que avui s'ha començat a parlar de tot plegat abans d'anar a publicitat. Julià.
Sí, és a dir, jo partint de la base de que és cert que hi ha una justícia polititzada, també crec que és important aclarir si realment aquí l'origen d'aquests diners és la deixa de l'avi o realment és una xarxa clientelar. Crec que també s'ha d'aclarir com es pot passar d'un patrimoni de 106.000 euros a 12,2 milions movent aquests diners. D'altra banda, si és cert o no que hi ha hagut empresaris vinculats i, per tant, adjudicacions a canvi de comissions. És a dir, que aquest judici sigui a Jordi Pujol i tenint en compte la figura que té, tenint en compte que la policia patriòtica s'hi va posar i va intervenir, de fet no sé si recordeu que van intentar fins i tot posar un pendrive en aquesta instrucció judicial, tenint en compte tot això, tampoc es pot oblidar que aquí també hi ha una part que crec que s'ha d'aclarir judicialment. És a dir, una cosa crec que no treu l'altra i crec que el màxim que es pot exigir en aquests moments és que la justícia sigui justa. I sigui justa vol dir tenir en compte la situació i l'estat de salut de Jordi Pujol a l'hora de declarar, però també que sigui justa a l'hora d'investigar una causa judicial tan complexa com aquesta.
Jo estic d'acord que tot això s'ha d'aclarir, perquè només faltaria i perquè estem per això, i quan hi ha la sospita, evidentment, i l'acusació, doncs les coses s'han d'aclarir. No s'aclariran amb aquesta... Jo penso, no s'aclariran amb aquesta mena d'esquits d'acusació. És a dir, són esquits d'acusació molt abstractes, que no concreten gran cosa. Jo a mi m'ha sorprès, per poc que he pogut veure, m'ha sorprès la manca de fonament probatori que demostren, la manca de concreció que demostren. Veurem si durant el judici m'equivoco i van sortint més coses que ara mateix no veig, però pel que ja ha escrit i pel que ha sortit més o menys reflectit, és tot molt poc connectat allò que s'ha investigat amb allò del que s'acusa, no? És a dir, no hi ha vincle, és molt desconcertant. Per tant, jo veig una causa molt, molt matussera, una investigació i una instrucció molt matussera, fins i tot prospectiva i fins i tot il·legal, perquè em sembla que això també s'ha de destacar, però si deixant de banda el seu abús o la il·legalitat de l'obtenció d'alguna mena de proves, el que és el fonament jurídic, el que és l'argumentació i el que és la connexió d'uns fets amb unes persones i amb uns delictes, francament, ho veig francament feble. Si hi fos alguna cosa, i si hi hagués alguna cosa, i si es demostrés alguna cosa, del que sí que estic convençut personalment, és que el president Pujol no hi tenia res a veure.
A veure, jo, bàsicament, la sensació una mica, també, de que, no sé, al final aquest procés, realment, amb tot el que hi ha pel mig, amb tot el tema de la policia patriòtica, tot el tema... O sigui, hi ha tant de soroll al voltant que, al final, la sensació de desconfiança, de descrèdit, també, que cada cop, no?, aquest tipus de judicis fan que es tingui del sistema judicial són molt preocupants. I jo crec que, entre això, el cansament, l'allargament d'aquests processos, en moltes ocasions, sense entendre per què, no?, s'allarguen tant, i aquestes decisions que, en moltes ocasions... estan mancades de coherència. A mi, personalment, crec que això és un... O sigui, dona la sensació una mica, a nivell de ciutadania, de tirar la tovallola. A vegades la sensació de dir, bueno, fins i tot, tot és un paripé, i dona la sensació que acabarà guanyant qui tingui més poder i pugui remenar les cireres. Per tant, per mi, aquest tipus de procediments són un flac favor a l'estat democràtic, directament, perquè al final ja no saps què creure, no saps al final quins interessos hi ha al darrere i què esbrinarem de tot plegat.
Doncs tenim uns quants mesos per davant, per tal d'anar parlant d'aquestes jornades en aquest judici. Ara mateix falten 20 minuts per arribar a les 4. Fem una pausa i de seguida parlem de l'altra notícia política del matí. Tenim enquesta del CEO, que fa setmanes que esperàvem, perquè ja hi havia una mena de xup-xup entre les redaccions periodístiques, sobre aquesta enquesta del CEO, que ha indicat aquesta pujada força important d'Aliança Catalana i també de Vox. Ara ho comentem.
Catalunya migdia.
Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Aquí ve! A Eixida Ràpid passa la Black Week d'Ocasión Plus. 7 dies amb superdescomptes de fins a 10.000 euros amb més de 16.000 cotxes. Només fins al 30 de novembre. Ho deixaràs passar? Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Vine a Ocasión Plus. Ocasión Plus.
Catalunya Ràdio. Som 3K.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Catalunya migdia.
Estalvia en la teva factura de la llum amb Bonpreu Esclat Energia. Festa dels nostres i et bonifiquem 60 euros a la guardiola. A més, contracta fins al 30 de novembre i et descomptem 10 euros durant 3 mesos en la teva factura. Contracta ara a bonpreuesclat.cat/energia amb el codi ENERGIA30.
Quant falta per viure en altres planetes? I per continuar vivint el nostre? L'aigua potable serà el nou petroli? Hem de posar límits a la intel·ligència artificial? Subscriu-te ara a El Periódico amb un 70% de descompte per entendre el present i mirar el futur.
Farem un espectacle que ens hem inventat.
Serà molt xulo!
Després del gran èxit de Mac Mac Mic, un espectacle de titelles, en Mic i els seus amics us esperen al Sant Andreu Teatre. Que hi voldràs anar?
Sí!
Entrades ja disponibles. Consulta'n la informació al web del Super 3.
Hola, Ferran. A Florida encara deu ser de nit, però et volia dir que ja hem enviat les primeres comandes. Els aranzels ens feien dubtar, però amb el vostre suport des de l'oficina d'acció a Miami ho hem vist clar.
Anna, me n'alegro molt. Avisa'm si necessiteu res més.
Acció, l'agència per al creixement de les empreses, t'ajuda a exportar i en tots els teus projectes a l'exterior. Descobreix-ne més a acció.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Només fins diumenge al Black Friday del Corte Inglés aconsegueix el videojoc EA Sports FC26 per PS5 o PS4 per només 44,90 euros i per Nintendo Switch o Nintendo Switch 2 a partir de 29,90 euros. Tot això i molt més només al Black Friday del Corte Inglés, a la botiga, web i app.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
D'aquí un minut seran 3:15 de la tarda. Avui hem conegut un nou baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió, el CEO. Són els resultats de l'enquesta feta a unes 2.000 persones des del 13 d'octubre i fins a l'11 de novembre. I veiem
moltes coses d'interès. Saludem el cap de política de Catalunya Ràdio, el Raül Flores. Raül, bona tarda.
Bona tarda, Òscar.
Està disfrutant aquest matí.
Sí, ostres,
voltant,
molt.
Girant, regirant, mirant preguntes, percentatges, pujades i baixades. A veure, el més cridaner, diguem-ne, és la intenció de vot. I sí, especialment sí. La pujada d'Aliança Catalana.
Sí, una Aliança Catalana que multiplicaria per 10. Agafant la part d'alta de la forquilla, el resultat, si ara hi hagués eleccions, segons aquest CEO, en comparació amb els escons que té ara. Pujaria tant, entre els 19 i 20 escons, que empataria a la tercera posició amb Junts, que també baixa, en aquest cas, molt. Perdria 15 diputats per seguir de segona força a tercera, amb aquest empat amb Aliança Catalana, i Esquerra, que pujaria 2-3 escons, serien suficients com per arrebessar-li a Junts la segona posició i ser segons si ara hi hagués eleccions al Parlament, segons el CEO. El PSC de Salvador Illa es manté primer amb un retrocés d'entre 2 i 4 diputats. I aquí l'altra foto en què ens hem de fixar és entre PP i Vox. Durant molt temps al Parlament, Vox ja ha estat per davant del PP. Recordem que el PP estava al grup mixt fins a les últimes eleccions. Ara Vox tornaria a passar-li per davant, passaria d'11 diputats que té ara a 13-14, i el PP d'Alejandro Fernández en perdria entre 2 i 3 de diputats.
Sempre s'ha dit, d'on prendrà els vots Aliança Catalana? Sempre s'ha dit, no, Junts està endurint el seu discurs perquè intenta evitar la fuga de vots, i altres que diuen, no, és que Aliança prendrà vots de tot arreu. En aquesta enquesta es veu d'on surt aquesta pujada d'Aliança?
Sí, es veu, i d'entrada parteix d'una posició, Aliança, que és molt important, que és la fidelitat de vot. Aquella gent que et va votar l'última vegada, la gran majoria, pràcticament 9 de cada 10, tornarien a votar-te altra vegada. Tenia 2 diputats, per tant, aquí hi ha una forquilla de creixement amplíssima. D'on li venen aquests vots? Doncs majoritàriament li venen de Junts. Un 20% de persones que van votar Junts a les últimes eleccions ara votarien Aliança Catalana. Però clar, creix d'altres bandes. Això sí, amb molt menor percentatge. Creix de Vox, gairebé un 10%. Creix d'Esquerra, un 7%. I creix també amb un 9% de l'abstenció. Per tant, es dibuixarien aquí tres fronts. Bàsicament Junts per Catalunya, però també de Vox, que aquesta és una part molt novedosa, i també de l'abstenció. I el vot d'Aliança Catalana es transformaria també en diversos aspectes. Per exemple, sempre s'ha dit que és un partit amb un votant molt masculí. Era un 70-30 l'última vegada. Ara és un 60-40. 10 punts, amb només 3 mesos, gairebé, amb l'estiu i part de la tardor pel mig. Per tant, aquí també tenim un canvi. I amb l'electorat independentista. El 60% dels electors d'Aliança Catalana són independentistes, el 40% no ho són. Per tant, també creix amb una gran part amb els votants no independentistes. I aquí hi havia una reflexió del director del CEO aquest matí que deia que cada vegada s'assemblen més els electors de Vox amb els d'Aliança Catalana. Aquí tenim alguns dels punts amb què s'assemblen. Un altre, les xarxes socials. Els de Vox, els d'Aliança, en aquest cas també hi afegim la CUP, són els únics partits en què la majoria dels seus electors s'informen bàsicament per xarxes socials.
I una altra cosa en què també coincideixen Vox i Aliança Catalana és en el fet que els seus votants són molt fidels, la fidelització del seu vot. Són els partits que menys suports perden respecte a l'última enquesta o a les últimes, als últims resultats. Qui va votar a Vox o qui va votar a Aliança Catalana no en marxa, continua sí. Votant-los.
S'hi queda i, a més, absorbeixen vot d'altres llocs. És el contrari del que li passaria, segons dades del CEO, a Junts per Catalunya. És el partit amb una fidelitat de vot més baixa, un 60%. És una xifra especialment baixa. 4 de cada 10 dels que et van votar, un 40%, no tornarien a votar per tu ara. Per tant, Junts sí que perd aquí una gran bossa de votants.
No sé com ho veieu.
A veure, jo hi ha un tema que o sigui, l'extrema dreta al final té aquesta capacitat d'adaptar-se a cada context. I ara, per exemple, tocant, estirant el fil aquest del tema del gènere, que dius que ha pujat 10 punts al vot de les dones, a l'estat espanyol, per exemple, el que va frenar que Vox, conjuntament amb el PP, governessin l'estat espanyol, va ser el vot de les dones. Aquí, si us hi fixeu, Aliança Catalana no toca el tema del gènere, no mostra polítiques antifeministes, perquè té molt identificat que aquí aquest tema està bastant capil·lar. I que depèn de quines barbaritats poguessin dir contra les polítiques d'igualtat, se'ls hi tirarien al coll. Per tant, ho focalitza tot molt amb allò on sap aquelles bosses on pot captar la gent, que és a través de la por amb l'immigrant i vincular-ho amb l'inseguretat. Però aquests temes no. Llavors, això fa que moltes dones no es vegin tan preocupades perquè els seus drets estan en crisi com ho pots veure amb el discurs de Vox, no? Aquest és un tema. L'altre que també volia dir, que hi ha estudis que ja comencen a apuntar, és que els votants d'extrema dreta, com molt bé deies, són aquells que s'informen més a través de les xarxes socials amb aquest nivell de polarització que fa a l'hora d'entendre el món en blancs i negres, amb idees molt bàsiques, amb grans titulars, que no tenen res a veure amb la comprensió de realitats complexes, no? I, per tant, això és un problema, perquè la gent jove molt s'informa a través de les xarxes socials, i, per tant, aquí hi ha un gran camp de batalla, que són les xarxes socials, perquè tota aquesta gent, i molts joves, estan abandonant els mitjans tradicionals per informar-se, no?
Deixa'm dir que hi ha coses curioses, perquè hi ha moltes preguntes en aquest centre d'estudis d'opinió, i, per exemple, els votants d'Aliança Catalana no es consideren d'extrema dreta, i, a més, molts dels votants d'Aliança Catalana són partidaris d'un cordó sanitari a l'extrema dreta. Perquè el que no se'n consideren és a dir, no, amb els altres, i no nosaltres. Vull dir que ells no tenen aquesta percepció de ser d'extrema dreta, sinó que, de fet, es consideren gairebé ni de dretes, segons com, bastant centre.
Bastant diran cap al centre. Es consideren molt més a la dreta els votants de Vox, especialment. Parlo de memòria, però eren més d'un 7, en un eix en què el 10 és l'extrema dreta, i en menor mesura també els del Partit Popular. I sobre el cordó sanitari és molt curiós, perquè un de cada 4 votants de Vox està a favor d'un cordó sanitari. La pregunta seria amb qui és aquest cordó sanitari. I en el cas d'Aliança Catalana és un de cada 5. Per tant, també és un percentatge molt significatiu.
Si veiem, els que més a la dreta es consideren són els votants de Vox, després els del Partit Popular, després els d'Aliança Catalana, Junts per Catalunya, PSC, Esquerra, Comuns i la CUP. Això de dreta a esquerra.
Jo crec que també té a veure amb aquest difícil encaix entre l'eix nacional i, en aquest cas, l'eix d'esquerra-dreta, no? Que moltes vegades els votants d'Aliança, només pel fet de potser ser independentistes, això ja creuen que els situa més a l'esquerra quan no té per què ser així, no? Per mi la dada preocupant és que amb la forquilla més alta s'arriba a 34 diputats d'extrema dreta al Parlament. Això és una xifra bastant escandalosa. Però explica dues coses. Aliança Catalana fa molt temps que no parla d'independència al Parlament. De fet, Sílvia Orriols, ella mateixa, va prometre que presentaria una proposta de resolució al debat de política general sobre la independència, on es demanava que s'aixequés la DUI, i no ho va fer. No va presentar cap proposta relacionada amb la independència. De fet, cada vegada parla molt més d'immigració, i en aquest cas d'islamofòbia, és una vinculació directa entre l'islam i els presumptes delictes que ella considera que cometen les persones que creuen en l'islam, i no pas a la independència. Per què? Perquè la lluita, ell ha detectat que ja no la té amb Junts per Catalunya, i de fet l'enquesta també així ho evidencia, perquè ja li menja pràcticament la meitat, és a dir, el que perd Junts va majoritàriament cap a Aliança, i perquè veu que Vox també està pujant, però Vox està pujant a costa del PP. Per tant, aquí també tinc la sensació que veuen que tenen camp per córrer. Això d'una banda. De l'altra, a nivell de majoria per governar, crec que també és molt destacable que Illa només pot governar amb Esquerra i els Comuns, i ho pot fer només amb la forquilla més alta. És a dir, tampoc té aquesta majoria garantida. Illa fa temps que ha entrat en la disputa oberta i en una confrontació directa amb Sílvia Orriols, perquè hi va haver un moment en el que van detectar que deixar-la fer era el que feia créixer Aliança Catalana al Parlament. Però també hem de recordar que hi va haver molt debat amb què fer a Ripoll, si s'havia de fer una moció de censura o no, si se l'havia de deixar governar o no. Hi havia posicions molt enquistades en què s'havia de fer davant de l'extrema dreta, però crec que aquestes dades confirmen que totes aquestes tesis que diuen que s'ha de deixar governar l'extrema dreta per evidenciar que és un producte que no funciona perquè no saben governar, crec que és evident que no funciona, no? Per tant, crec que aquí també s'han de tornar a replantejar certs discursos. I després, una última dada que crec que també és important, tenint en compte aquestes ajustades majories, també a nivell de presidenciable, no? Aquí Vols com a president, Illa s'emporta un 21%, i Puigdemont i Sílvia Orriols empaten en un 8%.
I aquí és interessant perquè s'incorpora per primera vegada un nom, que és el de Gabriel Rufián. Sí. Junqueras estaria a prop de Puigdemont i Oriols, ells tenen 8, Junqueras té un 7, i Rufián entra a la llista amb un 4%.
De fet, aquí la pregunta és com és que s'ha preguntat per Rufián, i més a nivell d'eleccions al Parlament de Catalunya, i no només al Congrés. A mi m'ha sorprès bastant veure el seu nom en aquesta enquesta.
Suposo perquè és el més televisiu fora d'aquest arc parlamentari català, no? Però aquesta enquesta té molts titulars, i ara ho deia la Júlia, un d'ells és que no hi ha majories possibles deixant de banda, potser per la forquilla alta, un tripartit, i això em sembla destacable, però evidentment jo penso que la notícia principal és aquesta mena de, escolta, un Junts, un partit independentista, el partit independentista més gran del país, per vots a favor d'Aliança Catalana. Llavors, això què vol dir? Segurament vol dir diverses coses, però a mi se m'acut en primer lloc, pot haver-hi moltes persones que hagin deixat de banda la independència com a horitzó, de dir, escolti, o és impossible o ara mateix no toca, una de les dues, i anem a canviar de tema. I aquestes persones, en la hipòtesi que hagin passat cap a Aliança Catalana, han dit, escolta, doncs ara mateix la prioritat seria tractar el tema immigratori. El canvi de prioritats de les persones pot ser variable i pots dir, escolta, i ara parlarem de polítiques d'esquerra, o ara parlarem de polítiques de dretes, i ara parlarem de les nuclears, el que sigui, o dels empresaris, el que sigui, no? Però a l'hora de canviar de tema, diguéssim que el tema nou, que és el de la immigració, sembla que està fortament de moda. I és un tema prou delicat com perquè un partit moderat en aquest tema, com a mínim com Junts, no pugui fer discurs tan contundent com el que fa Aliança Catalana. I em sembla que això, aquest monotema d'Aliança Catalana, doncs és el que ara mateix l'està portant els vots d'allò que se'n diu sufragiar l'onada de la moda. Una altra cosa és si això passarà sempre. És a dir, que tu hagis canviat de tema no vol dir que el tema no hi sigui, que el tema de la independència no hi sigui, que Junts no pugui tractar-ho de manera millor o de manera més creïble, o que el retorn del president Puigdemont, que ara mateix deies que està igual de valorat, no? Doncs pugui tenir el seu efecte. Això depèn molt de Junts i és responsabilitat completa de Junts. No és allò de, no és que la gent s'ha tornat d'extrema dreta, no, és que què fem? Els li fem un cordó sanitari o fem allò que deia Júlia, que deixem que governin perquè demostrin com de dolents són o com d'incompetents són, o simplement el que es tracta és de fer discursos millors, d'oferir un missatge millor i d'oferir un producte millor. Em sembla que aquest és el deure pendent com a mínim de Junts, i però també per extensió de tot l'independentisme, perquè el que sí que està clar, i em sembla que queda clar també no només amb l'enquesta, sinó també amb els discursos, és que Aliança Catalana no té un discurs independentista concret, clar, un pla que diguis, no és que ho farem d'aquesta manera, ho farem així, ho farem així. El que et venen a dir és, Catalunya és dependent d'Espanya, Espanya no funciona, Espanya ens oprimeix, etc. Però l'única cosa que sabem dir és que fora immigrants, o menys immigrants, o volem resoldre aquest tema. Bé, és un desajust que em sembla que aquí l'independentisme en general, aquest buit de discurs, aquest buit de solució l'ha d'omplir. Va tenir l'oportunitat amb la legislatura del 52%, em sembla que ara mateix l'hauria d'intentar també cobrir.
Sobre immigració, el problema principal dels catalans és l'habitatge, i es dispara. És pel 31%, molt lluny, amb un 10 i amb un 9, immigració i seguretat. Però, en canvi, més d'un 60% dels catalans creuen que s'ha perdut el control sobre la immigració, sobre les fronteres, i que n'hi ha massa.
I que té a veure amb l'habitatge.
I que té a veure amb l'habitatge.
Clar, connecta. Escolta, si ve tanta gent, no hi ha cases per tots... Bla, bla,
però l'habitatge és el principal problema. Amb totes les franges d'edat i amb tots els electorats de tots els partits, tret de dos, Aliança i Vox.
Que van més aviat per la seguretat i per la immigració.
I per la immigració.
Clar. Ara parlàvem de les receptes, no? Jo crec que avui, tots els que som periodistes estem aquí, no? El primer que hem fet és dir, ei, com ho veieu, no? Els partits, ei, què penseu fer amb això, no? I a mi m'ha sorprès molt dues reaccions. Una, la que té més a veure amb la part del govern i PSC, dient, bé, el que s'ha de fer és inversió als barris, el pla de barris, no? Posar en valor el que vindria a ser fer certes polítiques per acabar amb aquesta percepció d'inseguretat i amb aquesta percepció també sobre la immigració, perquè recordem que Catalunya no té competències pròpies per regular la immigració.
No, va ser un debat que justament no ha acabat massa bé, no?
No, tota l'estona es parla d'això i Aliança parla d'això, però totes les receptes que posa sobre la taula són impossibles, no? Això d'una banda.
Tampoc té competències per fer la independència, però...
Tampoc. I d'altra banda, mirar cap a Junts, no? Junts jo crec que avui... en comptes de digerir aquesta enquesta i replantejar-se una mica quina és l'estratègia i dir potser s'ha de tornar a ser un partit fiable. Un partit fiable vull dir que sigui molt clar què vol ser. No? Jo crec que amb la ruptura amb el PSOE això ha tornat enrere. Abans era un partit que tenia molt clar què és el que volia fer a Madrid i així es va sostenir, no?, durant aquests dos anys de legislatura fins ara. Però posar receptes tot sobre la taula i no tornar al de sempre, que és una mica el que hem sentit avui i que a mi em ressonava en Madrid, que és, no, és que el CEO està posat, posen els càrrecs a dit i, per tant, aquest CEO és culpa del PSC. No? Jo crec que això, al final, potser s'ha de tornar a una mena de negociació política àmplia, uns pactes polítics molt més amplis, perquè l'extrema dreta, estem veient, que afecta a tots els partits, en major o menor mesura, però crec que aquí s'ha d'exigir un mínim de responsabilitat, de claredat i sobretot de fiabilitat davant dels partits polítics, perquè si no la desafecció acabarà amb tots ells.
Queden 30 segons, si algú vol revelar algun clau que us hagi quedat una mica
mireu, suelta. Ara que parlava de Madrid, a Madrid el CEO també parla de què votarien els catalans en unes eleccions espanyoles, el PSC guanyaria, Esquerra pujaria, Junts retrocediria, per tant no trauria rèdit com a mínim ara d'aquest trencament amb el PSOE, i qui baixaria i fortament és Sumar, que va quedar segon, les últimes eleccions al Parlament de Catalunya. I sobre valoració de líders, el 38% dels votants de Junts prefereix de president espanyol a Pedro Sánchez. És el segon grup de votants més nombrós que el prefereix, només per darrere dels propis socialistes.
Doncs algunes de les dades que surten d'aquest... Jo us he avisat que si deixeu el Raül...
Ja ho veig, ja ho veig.
No fins a les 4, no fins a les 5, les 6 o les 7.
Soc un friqui de les enquestes.
Sí, sí, no,
no estic sol a la redacció.
Ara seguim, ara seguim. Escolta'm, ell i Joan Boto porta tot el matí remenant preguntes, respostes, percentatges, pujades i baixades. Vull dir que tenen el seu dia gran avui. Gràcies, Raül.
Gràcies, bona tarda.
I també gràcies a l'Alba Fagema, al Jordi Cabré i a la Júlia Regué. Gràcies.
Bona tarda.
Gràcies, bona tarda.
30 segons per arribar a les 4 de seguida. El Francesc Garriga amb la tarda de Catalunya Ràdio o els blocs informatius al 3cat Info. Nosaltres tornem demà a partir de les 2. Bona tarda de dilluns a tothom.